l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell. Benvinguts al canal de Twitch de l'emissora de Ràdio Sabadell. Una salutació ja a les 26 persones tinc per aquí a l'ordinador, al portàtil, que ja ens estàveu esperant en aquests primers minuts. Gràcies també a tota la gent que us anireu sumant a través del chat de d'aquest canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Us recordem cada setmana que hi ha premi. Si participeu, si doncs, alimenteu la nostra tertúlia, sortegem cada setmana, insistim, marxandatge oficial del Centre d'Esport Sabadell. El guanyador de la setmana passada va ser Moi SBD. Ja ens hem posat en contacte amb ell, per tant, felicitats al Moi i, com sempre, l'agraïment per participar. I ja us avanço que a partir la setmana que ve no hi haurà Tribuna Preferent, perquè és festiu, és 1 de novembre, però el dia 8, que és dilluns, hi haurà novetats i el Roger Benet, que el tenim al control de so, s'està fregant les mans absolutament amb les novetats que tindrem. Li està entrant la gana, fins i tot. I aquí ho deixaré. Bé, avui m'acompanyen aquí a l'estudi 2 de Ràdio Sabadell, a la meva dreta, seccionista habitual a l'Hotel Suís. Si no ho heu fet, doncs no teniu excusa possible, perquè l'Agustí Bernat ens porta cada setmana les curiositats del rival del Centre d'Esport Sabadell, aquelles històries curioses, aquells noms que hem de tenir en compte. Què tal, Agustí, com estàs?
Què tal, Pau? Una mica trist, perquè parlar bé de Vinícius Tanque no ha sortit bé. És veritat que amb Guiza es va parlar, i com no va jugar, es va guanyar. A veure, aquesta setmana haurem de parlar d'algun jugador lesionat.
No em parlis de davanters aquesta setmana, de Lucas Murcia, per si de cas.
Sí, ni davanters, intentem porters tampoc. Jo parlaré d'un lesionat, potser això va millor.
Perfecte, doncs aquí ho deixarem. Xavi Cimas, què tal, com estàs?
Bona tarda. Bueno, doncs amb l'actualitat esportiva arlequinada, doncs una mica destrempats, com diem.
I avui ens toca un Tribuna Preferent, evidentment. Si veníem del primer Tribuna Preferent de la temporada, post-victòria, que estàvem tots alegres, contents per haver trencat aquesta mala dinàmica del principi, avui hem de parlar, jo ho diré així, de la pitjor derrota del Centre d'Esport Sabadell aquesta temporada.
Sí, sens dubte. En altres derrotes s'ha vist una mica més, es veia algun raig de llum, però en aquesta, sens dubte, ha sigut una derrota bastant dolorosa per joc, per resultat, per tot, en general.
Sí, sobretot perquè la sensació no és que l'Atlètic Balears faci un partit de matrícula d'honor i et passi per sobre perquè ells són millors i no hi ha res, sinó que en una segona marxa probablement són superiors a tu i tu no presentes oposició en 45 minuts i quan vols intentar remuntar ja és massa tard, reacciones, et cau el tercer i ja després era un miracle que no es va poder aconseguir.
Sens dubte, una de les imatges del partit, no, imatges com a tal no les podem oferir, evidentment, perquè no van quedar gravades, però el Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo ahir des de l'estadi Balear van ser els nostres ulls, i ells dos informaven després del partit d'una reunió que s'estava produint a quatre bandes al final del partit sobre la mateixa gespa d'aquest estadi Balear entre el tècnic Antonio Hidalgo i també representants d'aquest grup d'inversors estrangers que representen la majoria accionarial del Centre d'Esport Sabadell, entre ells el portaveu sabadellenc, el Pau Morilla Giner, però també hi havia els màxims inversors d'aquest grup, insistim, estranger. Una trobada que va fer saltar les alarmes en un primer moment. Avui ho hem explicat a l'Hotel Suís, ho ha estat explicant també el Sergi Garcés. Aquesta reunió estava pactada, però sí que és cert que posa de relleu la fragilitat en la qual queda la figura de l'entrenador després d'aquesta desfeta dura, sobretot per les maneres que després també entrarem a valorar. Però si algú encara no ha estat al cas, li hem demanat avui al Sergi Garcés, abans d'aquest Tribuna Preferent, que ens fes un resum de la situació, com va viure de primera mà aquesta reunió a quatre bandes que es va produir ahir al camp de l'Atlètic Balears i com queda la figura de l'entrenador, d'Antonio Hidalgo, que està en el punt de mira, pensant sobretot en la pròxima visita de l'UCAM Múrcia aquí a la Nova Creu Alta, diumenge a les 5 de la tarda. L'escoltem.
Com esteu? Doncs anem a situar una miqueta com està la situació a hores d'ara, després de tot el que vam viure ahir. Posem una miqueta en situació, si us sembla, aquesta trobada, ja pactada prèviament al partit davant l'Atlètic Balears, entre dos dels màxims accionistes del club, un d'ells molt conegut per l'afició arlequinada, com és Pau Morilla Giné, i l'altre, un dels accionistes, podríem dir, que ve representat pel propi Morilla Giné i que vindria a ser d'aquest grup d'empresaris estrangers que també en formen part del gran paquet accionarial del Centre d'Esports Sabadell. Doncs bé, va haver-hi aquesta reunió amb Antonio Hidalgo, posterior a la derrota davant l'Atleti Balears, i una reunió de la qual les coses com són no ha transcendit gaire cosa en quant al contingut exacte. Sí que va haver-hi bona harmonia, a més, de fet, una reunió que es va produir a les banquetes de l'estadi Balear, per tant, de cara a la gent que podia anar-hi per allà. I, malgrat tot, doncs, sí que va ser important doncs, aquesta presa de contacte on, d'entrada, la propietat, anem a dir-ho així, va fer saber el tècnic, doncs, el malestar que és compartit pràcticament per la majoria de tots els arlequinats després d'aquest mal inici de lliga que ha tingut el Centre d'Esports Sabadell, i al mateix temps doncs, tastar o intentar trobar alguna de les vies de solució. Insistim, no ha transcendit massa el contingut exacte del que va ser aquesta trobada. El que sí que, com ja hem anat dient a les últimes hores a través de les xarxes socials, ratificar i confirmar el que ja vam explicar. Antonio Hidalgo seurà segur aquest diumenge a la banqueta per dirigir el partit davant UCAM Múrcia i a l'espera també de com vagin els esdeveniments. És evident, ho vam dir ara fa algunes setmanes en aquest propi tribuna preferent, que els resultats al final són els que manen, i per moltes voltes que li donem a tàctiques i no tàctiques, jugadors i no jugadors, al final tots els entrenadors estan exposats al desenllaç en forma de números, en forma de resultats, i és evident que Antonio Hidalgo en aquest sentit no serà una excepció. Malgrat tot, ningú ha fet servir a hores d'ara ni paraules com ultimàtums, ni ja ha fet parlar de res que no sigui centrar-se en el partit de diumenge contra UCAM, i com diem, si no hi ha un contratemps de salut, per dir-ho així, ni cap notícia d'última hora en els últims dies, Antonio Hidalgo ha de seure sense cap mena de contranotícia per explicar-ho a la banqueta de UCAM. Malgrat tot, estigueu molt atents a Ràdio Sabadell, a les xarxes socials de Ràdio Sabadell i als diferents espais d'aquesta casa, perquè més enllà d'aquesta primera presa de contacte o reunió, com ho vulgueu dir, és evident que els propers dies s'han d'anar produint més trobades entre aquest nucli dur, si voleu dir així, del Consell d'Administració. Per una banda, representat des de la presidència per Esteve Calzada, pel grup d'inversors que representa, com dèiem, Pau Morilla Giné, i al mateix temps doncs, per peces importants del club, com són ara, doncs, des del director general Bruno Batlle, o consellers molt vinculats a l'àrea esportiva, com pot ser el sabadellenc, el periodista sabadellenc Àxel Torres. Per tant, aquesta és la situació, aquest és l'escenari, i algú, traient-li molt ferro a tot plegat, podria dir, bé, doncs la notícia en si és que no hi ha notícia, que va haver-hi una reunió i que no ha passat res més. Si ho voleu dir així, podria ser igual de vàlid en quant a aquest desenllaç, pensant únicament, de moment, en aquest partit del cap de setmana.
Doncs aquest era l'estat de situació que ens deixava el Sergi Garcés. Igualment, si heu estat pendents avui al podcast de l'Hotel Suís amb l'Adri i amb ell, doncs ja també teníeu un petit tast de com estava la situació al Centre d'Esports. El Toni Pacheco, que s'ha arrencat aquí al chat del Tribuna Preferent, del Twitch, diu que podria estar planificada la reunió postpartit, però ja en si no és bona senyal. Xavi, Agustí, que és avui el tema estrella del Tribuna, us ha tocat la figura d'Antoni Hidalgo. Què en penseu? Si queda qüestionada, molt qüestionada, si, tot i que no s'hagi dit explícitament, creieu que serà el partit d'UCAM un ultimàtum, com veieu la situació?
Bé, al final, o sigui, el que sí que és cert és que el Sabadell té un problema, que l'inici no és ni molt menys el que es podia esperar d'un equip que té una plantilla feta per anar a l'ascens, però sí que és veritat que considero aquí que Antonio Hidalgo no és el culpable, perquè les culpes en un esport d'equip n'hi ha moltes, hi ha els jugadors, director esportiu, de tot, però sí que és el responsable, com ell sempre ha dit, perquè és l'entrenador, és qui gestiona aquesta plantilla. Per tant, el problema, o diguem, la, La solució, per mi, podria no passar per fer fora Hidalgo, o sigui, ell no és el culpable, per tant, no tot és fer-lo fora, però sí que és veritat que la solució podria arribar amb un canvi d'entrenador, però clar, realment arriba amb una victòria que pot venir amb un canvi d'entrenador, amb un canvi d'esquema, amb moltes coses. Està clar que també és important, la reunió d'ahir de la directiva, també és veritat que vens d'una setmana amb l'acord de la Cambra de Comerç, que el club institucionalment està en un moment impecable, però sí que és veritat que si esportivament les coses no funcionen, no importa que tinguis tots els acords, els socis, desenes de coses ben fetes fora del camp, si després el que realment ha de posar aquest projecte en el futbol professional no funciona. I al final és això, Antoni Hidalgo és el responsable, no és el culpable. No tot és cosa d'Antoni Hidalgo, però sí que és veritat que potser la solució podria arribar per una destitució de l'entrenador, però si la direcció esportiva i tota la directiva del club per ara confien en Antoni Hidalgo, no es pot fer una altra cosa que continuar confiant en ell. Sí que és veritat que el partit de Camp Múrcia és un d'aquests complicats perquè després vas al camp del Cornellà, que ja sabem com se li ha donat al Sabadell aquelles visites.
Malament, molt
i
malament.
I no tens tampoc molt marge, perquè el Nadal està d'aquí ben poc.
Xavi.
Clar, és el de sempre. Jo no m'atreviria a assenyalar a una persona en concret. El que en el futbol sempre, el que deia Agustí en aquest sentit, no pots fer fora 22 jugadors i per suposat no pots fer fora tota la directiva. I llavors sempre acaba pagant un entrenador en aquest cas. Però també és veritat que l'equip porta més d'un any en descens, en situacions diferents, sí que és veritat, i sempre... Jo tampoc senyalo totalment a Hidalgo, encara que sí molta part, perquè sempre m'ha donat la sensació, des que vam pujar a segona, que l'equip ha anat fent les coses malament en el sentit dels fitxatges. Sempre he tingut la sensació que han arribat tard, ells han al·legat que el mercat s'ha d'esperar. Després vam entrar a un mercat invernal on no es va fitxar bé. Em sembla que va venir l'Álvaro.
Sí, Álvaro Vázquez i ja està.
Álvaro Vázquez i ja està.
Sobretot el problema del mercat és allò que no vas portar, allò que et vas estalviar.
Exacte, allò que et vas estalviar. No sé per què, ho desconec. Llavors, això em dona la sensació que potser va més amunt la cosa, no només en Hidalgo. Potser Hidalgo vol un tipus d'equip que potser, per exemple, la figura de Manza està d'acord i més amunt no li poden proporcionar aquests jugadors. No ho sé. Llavors, clar, al final pagarà Hidalgo. I jo, és l'única solució que veig, és que no veig cap altra solució de que Hidalgo surti. Tampoc, si ens hi fixem en partits, jo em fixo en partits de la temporada passada i d'aquest, la solució tàctica, molt recurrent, és una tonteria, però és això, és pilota a la banda i pilota llarga d'Òscar Rubio, l'any passat de Pierre o de qui fos, en aquest cas. I no veig una solució tàctica per donar sortida a certs partits que es compliquen com l'altre dia o bé la manca de gol que tenim. Un exemple és, em sembla que l'Atlètic de Sevilla, el Sevilla Atlètic, en aquest cas és l'equip màxim golejat de la categoria, on el Sabadell no li va poder fer ni un gol. També és veritat que era la primera jornada, però bueno, finalment els números s'han d'agafar amb pinces en aquest cas. Bé, en definitiva és el que penso, que Hidalgo té responsabilitat tàctica, però després s'hauria de veure qui té la responsabilitat de que els fitxatges arribin tard i una planificació més aviat lenta en aquests dos últims anys.
Per cert, per tant, volia dir, tu apuntaries més cap a la figura o responsabilitats compartides amb el director esportiu, amb José Manzanera.
Sí, inclús més a dalt. O sigui, també es pot donar la possibilitat de que Manzanera vulgui uns certs jugadors i que ell estigui vetat en el sentit de que no pugui fer la seva feina. No ho sé, és una possibilitat. Jo crec que hi ha diverses figures més a dalt que, bueno, al final és una estructura que, vull dir, vertical que pot ser...
Ens deia el Toni Baiques per aquí que ara Hidalgo és el qüestionat. Si no ho arreglem diumenge, serà Calzada. Bé, aquí cadascú apuntarà on apuntarà, si s'acaba fent o si s'acaba produint doncs una destitució a la banqueta.
Saps què passa en aquest sentit? Que Hidalgo i el Centre d'Esports i l'afició tenen, hi ha una relació sentimental en aquest sentit, no? Ens ha donat molt. I llavors lo sentimental xoca amb lo esportiu i amb lo professional. Llavors entenc que hi hagi aquest debat que deia el Sergi Garcés anteriorment entre l'afició i entre la parròquia, perquè al final hi ha una relació sentimental, la qual ens hem sentit identificats amb Hidalgo, amb pujar, amb que hi ha sent arlequinat, amb la feina que fa, amb comptar amb els de la casa, bé, i ara xoca amb lo professional. Llavors, sentint-ho molt, per la meva part, és que és l'única solució, i en el futbol és la solució que s'ha trobat.
Sí, sí, evidentment, la corda sempre s'ha trencat pel cantó de l'entrenador.
Ah, exacte.
Si no em diu el contrari al Roger, tot ok, Roger? No el podem veure ara mateix, no sé per què. Intentarem arreglar-ho, eh? Però també el volíem convidar avui al Tribuna Preferent com a Balearico, ex-Balearico, com a ex-arlequinat, i perquè ens ha robat el cor en els últims anys. Pedro Capó, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé. Vosaltres?
Que em sembla que no venim d'un cap de setmana ni per uns ni per altres massa positiu, no?
Bueno, jo un cas de setmanes millors. El passat va ser millor.
Perquè tu en aquest cas, si no em corregeixes, lesió muscular i derrota al camp del líder.
Sí, lesió muscular al minut 20 i a més derrota, no? Per acabar de arrodonir el cap de setmana negre.
Doncs, com deies tu, hi haurà caps de setmana millors. Pedro, des de la distància, com estàs veient?
Estic patint. La veritat que bueno, amb preocupació, no? per com està anant el curs allà i bueno, desitjant que el rumb canvi, no? Com més aviat millor, perquè sí que és veritat que bueno, el color que està agafant no és bo, i quan abans es capgiri la dinàmica molt millor. I bueno, la veritat que està costant més del que s'esperava, i bueno, esperem que això el diumenge ja canviï, i tres punts més que tornin a donar confiança per anar a Cornellà i veure-ho tot una mica, no? Veure una mica més de llum.
Com a ex del Sabadell recent, que ha coincidit amb alguns jugadors de l'actual plantilla, amb poquets, això sí, com a bon coneixedor de la metodologia del míster, de l'Antonio, què pot estar fallant ara mateix?
La veritat que no ho sé, no? Perquè amb l'incisiu, el persistent que és l'Antonio, no, tot el detall, que com es treballa, que ho he pogut comprovar, em costa de creure, no, que els resultats estiguin costant tant d'arribar, no? I més, pues, sí que mantinc el contacte amb els meus companys i bueno, que tinc bona relació amb els cinc, sobretot l'Aaron, l'Òscar, l'Aleix, el Néstor i el Boni, i sí que vaig parlar amb ells i bueno, la veritat que bueno, com si estés allà, no, patint, jo crec que no tant com ells, perquè al final quan un ho viu des de dintre, doncs, la preocupació és màxima, però sí que bueno, la veritat que em sap molt greu per la gent que continua, que conec, que els tinc estima, pel club. La veritat que és una situació que mai m'hagués imaginat, no desitjo que continuï així, sinó que això d'anar cap on com sigui, la veritat que no sé què pot estar fallant, però bueno, els resultats han de canviar i espero que sigui prest.
Ara sí que em sembla que tenim la imatge, amb algun petit problema, però almenys et podem veure, Pedro. Ho obro també a l'Agustí i al Xavi. Tenim per aquí comentaris, Pedro. Després pots repassar el canal de Twitch, els comentaris que estan arribant. Tot elogis, d'arlequinats cap a la teva figura. Agustí, Xavi, no sé si també si voleu obrir una mica aquí el ventall. Després, que ningú es preocupi, que seguirem parlant absolutament de tot, simplement que avui volíem, abans del partit, de fet, vam coincidir amb el Pedro, doncs, com a ex-Atlètic Balears i ex-Sabadell, que era un bon dia també per veure com li anaven les coses allà a Elda, a l'Eldense, i que ens comentés també l'actualitat del Sabadell. No sé si voleu també dir alguna cosa.
Sí, senyor Pedro, et trobem a faltar.
Xavi, què tal?
Com anem? Tot bé,
tot bé, tot bé.
Sí, ja anem seguint l'actualitat, estem esperant aviam. Com ho tens per venir cap aquí?
No sé. Ara mateix està complicat.
Sí, bueno, m'alegro de veure't molt bé i bueno, que et recuperis de la lesió aquesta.
Sí, gràcies. La veritat que portem quasi, no? No, sembla que camins paral·lels amb el Sabadell. Sí. Molts empats, primera victòria el mateix cap de setmana, seguit d'una derrota, o sigui, jo crec que sensacions diferents en la derrota, però anem, no? Sembla que
sí,
el lligam amb el Sabadell ha de persistir.
Bueno.
Sí. No sé si, Agustí, si volies també comentar-li alguna cosa al Pedro, preguntar alguna qüestió.
Sí, bueno, jo volia aprofitar també per saludar-li i per preguntar-li una mica per ell, que ha estat aquí al Sabadell, que ha estat capità, si potser la sensació des de fora potser és que el tema mental pesa molt al venir d'un descens, perquè és una cosa que desgasta molt. Si creu que pot ser així o que és una cosa més d'aquesta temporada i no que es vingui arrossegant del descens i de la dinàmica, a diferència del que va passar a Olot, que com es venia d'un moment positiu, tot va ser una mica més senzill que veient-s'ho des de fora.
El més complicat és capgirar la mentalitat. Sí que és veritat que, bueno, ve d'un any difícil a segona divisió. Jo crec que no pot ser una línia continuista perquè els jugadors que queden són pocs i la resta han de venir amb idees noves, idees renovades, amb unes il·lusions que venen d'altres llocs on no venen de perdre tant com van perdre, però sí que és veritat que el Sabadell dels darrers temps està perdent més que guanyant. I que girar aquesta mentalitat, el fet de, no, les famoses dinàmiques, no, sortir d'aquest camí on hi ha tanta irregularitat, on hi ha on costa treure tants punts, on les alegries de les victòries són mínimes, és difícil. Però sí que és veritat que al final de la temporada passada, si no recordo malament, no, dels 7-8 darrers partits, doncs vam guanyar 4, crec, i van ser quasi la meitat de les victòries de tot el curs, aproximadament els darrers partits, i la mentalitat doncs era més guanyadora que durant tot el curs. És difícil, no? Pesa molt el tema mental, perquè al final veus que els resultats no arriben, qualsevol pedra en el camí és una muntanya. L'ansietat per guanyar, per fer gols que està costant, al final la sensació és que es vol fer molt, les coses no surten i et crea, no, un neguit, una ansietat, una manera que si no mantens la calma al cap fred, doncs et pot portar a una situació d'entrar en un bucle que costa molt sortir i on no veus la llum al final del túnel. Dius que la sensació és que és impossible el fet de guanyar, perquè quan no és per una cosa és per una altra, i l'altre dia jo crec que si el dia del San Luqueño guanyes 3 o 4-0 no passa res i vas amb un altre i veus que en totes les ocasions que has tingut només guanyes 1-0 i donant gràcies, doncs tampoc ajuda, no? Sinó els partits que no tens per guanyar no els has de perdre, i els que has de guanyar amb la confiança que necessita l'equip, 3 o 4-0, has d'intentar fer-ho perquè els jugadors es treguin aquest pes de sobre, juguin lliurement, demostrin tot el que tenen a dins perquè hi ha grans jugadors, i a partir d'aquí cap amunt.
Clar, en un vestidor ara mateix com el del Sabadell, com es pot viure aquesta situació? Com es pot estar vivint?
Bueno, amb angoixa, jo crec que amb angoixa, perquè és un voler i no poder. Et concentres, tota la setmana treballes, el que s'ha de fer, el pla de partit, com vols que vagi, et prepares inclús mentalment per les coses, no? T'has de preparar mentalment perquè les coses potser no surten com tu vols. És a dir, tu planteges un partit, el fiques dins del cap i dius, vinga va, si fem això, guanyem. Però és que, clar, al davant hi ha un rival que està pensant el mateix. És a dir, si nosaltres al Sabadell li fem això, el guanyem. Clar, després aquí ja va d'encerts, dels detalls, de tot, i has d'estar preparat mentalment i molt fort per dir, si hi ha un revés al llarg del partit, sigui en el moment que sigui, hem d'estar preparats i que això no ens pesi de més i ens tregui del partit completament. I jo crec que aquí és on ara mateix s'ha de treballar més, no? El factor mental, psicològic, de dir, els partits potser no van com nosaltres desitgem, i en aquest moment és quan més forts hem d'estar, perquè ens hem de mantenir vius a dintre del partit. Si el Balears ens fa l'1-0, que no ens faci el 2-0. Ens hem de mantenir el partit, que arribi doncs al descans, que puguin canviar coses. Surts al descans en 2-0, si fiques un gol estàs dintre del partit, pot passar qualsevol cosa, però clar, si ens fan el tercer ja no tenim res a fer. Llavors, aquí està on donar importància a qualsevol detall que pot marcar el devenir dels partits.
Al final és no sé si vol comentar alguna cosa, però era difícil també, Pedro, veure... Avui fèiem l'exercici a l'Hotel Suís, per exemple, recordar una primera part del Sabadell, o bé, minuts del Sabadell d'Antoni Hidalgo, on l'equip estigués tan desconnectat actitudinalment al partit. Perquè al final és una persona, clar, tu l'has viscut, no? Que fa que el jugador, si una cosa té Antoni Hidalgo, és que el jugador surti endollat.
Sí, la veritat que és una situació complicada, no? No sé jo si potser, que sé, de l'any passat, no sé, pot ser el Màlaga, potser, no sé, després recordo, és que no sé, de l'any de l'ascens no recordo cap partit així, l'any passat, doncs sí, minuts o alguna part, però sí que és complicat, no?, amb tot el que transmet l'Antonio, no?, la garra, l'energia que ens fica el jugador de sortida, que qualsevol pilota és l'important, que en qualsevol moment pot passar qualsevol cosa i que no hi ha que deixar-se anar. Doncs bé, és complicat entendre que l'equip ahir ja tingués una primera part, no?, com va tenir, tot el contrari que la segona. La segona semblava que ho tenim tot perdut, doncs perdut per perdut, anem a pel partit i bueno, la cara va ser una altra.
Ho vaig rematant també amb algun comentari, que per exemple el Trivi fa una reflexió que a mi em sembla molt, molt encertada. Diu que com és que no hi ha una figura, la figura d'un psicòleg, psicòloga, esportiva en un club professional o semiprofessional com és el Sabadell, quan fins i tot ho dius tu, Pedro, que és una cosa que li costa d'entendre.
Sí, bueno, això ja és de l'estructura del club, de bueno, al final hi ha clubs que ho tenen, hi ha clubs que no, si treballa més, si treballa menys, i també ja va molt, no?, en que les persones que hi ha, o hi ha jugadors que també ho treballen de manera individual pel seu compte, de preparar-te per tot, no?, el fet psicològic aquest, de cada cop es treballa més. I això ja va a estructura de club, a creences dels diferents jugadors, perquè al final un pot creure que serveix, que no serveix, això ja cadascú amb els seus pensaments, però sí que és una qüestió que de cada cop es treballa més.
Ho reconduïm, això? Com ho veus?
Sí, home, sí, això...
Tot, el Sabadell, el Dense...
Tot es reconduirà i anirem de la mà. Això quan arrenqui un, arrenca l'altre. I el diumenge que juguem els dos a les 5 arrenquem d'hora, ja veuràs.
Doncs vinga, va, agafem les paraules. Alguna coseta més que us ha quedat, Xavi, Agustí, no, o què?
Bueno, desitjar-li sort, que vagi molt bé allà Elda, perquè a més és un grup d'aquests amb noms molt i molt potents.
Uh-huh. Déu-n'hi-do el grup, que us ha tocat.
Sí, sí, la veritat que si el grup potent no pot despistar, ara hi ha dos o tres equips que bueno, en principi estaven creats d'estar baix i venen amb aquesta inèrcia, no?, al contrari, guanyadora, i es fiquen a dalt i és complicat guanyar-los, i la veritat que no hi arriba el fàcil.
Per cert, l'Atlètic Balears, també ex-equip teu, déu-n'hi-do, quin equip amb què poquet, aquella sensació de constant perill, de tenir jugadors que en dues o tres passades et poden plantar a l'àrea rival. Equip molt, molt treballat i un equip que ha d'estar a dalt tota la temporada,
Sí, té jugadors diferencials, no? I ahir es fixa també, i bueno, l'equip que treu i el que té la banqueta, no? La banqueta encara, pues, Hugo Rodríguez, Pedro Orfila, després tenien jugadors lesionats també, no? Crec que tenien crec que és Armando, l'altre Armando, el Dioni sancionat, és a dir, no sé, pot fer dos equips que podrien estar jugant competint pel play-off, i plantilla profunda, molt ben treballada, un equip que bueno, sí, no et dona sensació constant de dominar-te molt, però que porta el partit allà on els interessa, on volen, i saben com fer-te mal, i això, dues o tres passades, tenen jugadors diferencials que en qualsevol moment et poden fer gol.
Doncs Pedro Capó, que algú fins i tot deia que era el Vicenç, crec que era, que diu que és fan absolut del fons que has triat, per fer l'entrevista aquí amb els superherois de Marvel, que els necessitem aquí a Sabadell.
Ja que tenia energia.
Sens dubte. Doncs res, ja saps, estimadíssima aquí a Sabadell, a Ràdio Sabadell, cuida't molt, Pedro, que sigui molt ràpida la recuperació, i si algun dia passes per aquí, per Sabadell, ja saps que les portes obertes de Ràdio Sabadell, i de venir a comentar amb nosaltres algun partit també a l'estadi.
Molt bé, a Sabadell Ciutat ja hi torno segur, que el vincle que hi ha tan familiar pels dos nens que van néixer allà, com per l'estima que tenim a la ciutat, el Pat per Sabadell sempre estarà present, i gràcies a vosaltres per pensar en mi.
Gràcies, Pedro. Cuida't. Una abraçada.
Vinga, adéu, una abraçada.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Doncs Pedro Capó, aquí en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, d'aquells jugadors, bé, estretíssimament vinculats emocionalment amb el centre d'esports, als quals costa dir-li adéu després d'una època que va acabar amb, bé, primer amb l'ascens, evidentment, a segona divisió, i malauradament la temporada passada, doncs, amb el descens. Llegeixo, per cert, comentaris, que tinc per aquí pendents de fa una bona estona. De fet, el Roger Benet me'ls ha rescatat, perquè m'ha hagut de fer un F5 aquí a la pantalla i se m'havia tret absolutament el xat. Per exemple, el Jorobi99, després de l'accidentada roda de premsa post-Balears, el que hauria de fer Hidalgo és dimitir. El més possible és que ell sigui el menys culpable de tots, però els jugadors són els que són i dubto que després de la roda de premsa d'ahir aquests estiguin al seu costat. Opinió, diu. Aprofitant la benentesa, Roger, posa'm el tall d'ahir d'Antonio Hidalgo, l'últim, de fet, de la roda de premsa, on quedava ben clar com d'emprenyat estava el de Canovelles, especialment amb la primera meitat dels seus homes. Va dir que no havien arribat a uns mínims i va demanar disculpes, de fet, a l'afició.
És que jo no em rendeixo mai, mai, i mai és mai. Em dona igual que vagi 0-2, 0-3, em dona igual. Jo continuo competint, corrent. Jo m'agrada viure la vida així. I sé que tinc jugadors que es deixen normalment la vida. I passarà el que tingui que passar, però uns mínims. Uns mínims de sortir, de competir, estem defensant la samarreta del Sabadell. Hòstia, no podem fer aquests 45 minuts, però no més enllà de guanyar partits, de perdre'ls, sinó d'aptitud. I jo, Antonio Hidalgo, no fa això, i hem arribat i hem parlat d'això. Sortim a la segona part, arrisquem tot el que podem, perquè ja no pots arriscar més jugant 3-4-3, i bueno, arriben situacions, hi ha un mínim i un mínim.
Bé, les paraules d'Antonio Hidalgo. Emprenyat, ahir molt emprenyat, sobretot, ho dèiem, amb l'actitud dels seus homes en els primers 45 minuts.
Sí, de fet, el que deien pel xat i el que hem comentat amb el Pedro, l'aspecte psicològic en el futbol és molt important, i en aquesta roda de premsa postpartit l'he vist diverses vegades, perquè a més em fixo en els aspectes psicològics, sí que acaben psicologia i m'agradaria dedicar-me a una vessant esportiva algun dia. I sí que és veritat que vaig notar un Hidalgo amb un to més que enfadat, frustrat, en el sentit... Jo crec que ell s'identifica amb el Sabadell, òbviament, ja sabem que és més arlequinat que la bandera, però hi ha algú que falla i ell ho sap, que no, com que el missatge seu no li arriba als jugadors, i això el fa frustrar-se i el veig... És el primer cop que veig a Hidalgo desesperat. De fet, l'he passat dos o tres vegades i els gestos són fins i tot, no agressivitat, però molt, molt expressiu, en aquest cas, molta tonalitat.
Sí, 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 estava realment cabrejat.
Exacte, i és un cabreig de frustració, en aquest cas, i llavors això, bueno, no sé, no em fa molt bona espina en aquest aspecte cap a la plantilla. No sé, no conec quina relació té amb la plantilla i com arribarà el missatge aquest. Això ja és molt dir. Però, si més no, és una cosa de rellevància que no s'ha vist en tot a la seva carrera d'entrenador amb el Centre d'Esports.
De fet, a mi em va cridar l'atenció, no sé si tu, Agustí, també vas estar al cas divendres, a Antoni Hidalgo se li pregunta a la roda de premsa prèvia del partit, se li fa una reflexió. Ell a l'estiu diu que es necessitarà un temps perquè els nous jugadors, amb tants canvis, doncs agafin la idea. I ell, en un exercici de sinceritat, diu en aquell moment... Sí. Que no s'esperava que l'adaptació trigués tant, que ell ho va dir en el seu dia, però sense creure-s'ho realment, que ell creia que arribaria abans aquesta adaptació, aquests automatismes entre els jugadors, i no s'havia produït. Va ser molt sincer, a mi em va sorprendre la resposta.
Sí, de fet, el dia del Barça B, crec que és de perdre a casa, Xavi Boniquet surt a la roda de premsa postpartit i diu, bé, és que els companys ja comencen a entendre aquests automatismes, la frase d'agafar automatismes, que és tan típica en el futbol. I semblava que... És que el problema és això, que l'equip les dues últimes setmanes, és veritat que Tarragona perd, però passa per sobre del Nàstic durant 60 minuts i dona una bona imatge amb el Sant Lugueño el mateix, però després arriba un partit ahir que és el de reivindicar-te, vas al camp del segon, un equip que no ha perdut encara, i la primera meitat és anticompetitiva de qualsevol equip. A mi em va recordar a l'any passat els dos partits amb el Leganés, uh-huh. amb la diferència que sobretot el de casa, Macai i els pals acaben salvant l'equip, i a la segona part... tens una i acabes aprofitant-ho, però sobretot pels canvis que va fer Leganés al partit aquell, que treu a Grego, treu a Aaron, que és quan juga Antonio Romero, i també s'aixeca una mica de soroll. La sensació ahir és el mateix, que hi havia masses peces que no estaven funcionant i que el problema és que eren les que havien funcionat les dues setmanes anteriors. No és allò de dir...
Tenia la seva lògica apostar per elles, perquè al final...
Fa una revolució i, per exemple, posa Moja, posa Jacobo, posa els que donen la victòria contra el Sant Luqueño i de titulars no juguen bé. I llavors el discurs de dir, no, les meves peces a partir d'ara ja han demostrat que han de ser els que van jugar a titulars els altres dos partits. No, és que són els mateixos. I el partit que fan és molt estrany, perquè sobretot el primer gol, la passivitat de Cache, per exemple, defensant Vinicius Tanque, quan no acaba de rematar, però està allà al mig, no surten
sí,
tots
sí,
els jugadors.
Només amb la seva presència.
I es queda abraçat amb Vinicius, quan si hagués sortit al igual que tots és fora de joc.
Ara fa una estona ho estàvem veient, també aquí el resum.
És aquella sensació que el Sabadell ahir no és l'equip que s'havia vist en les últimes jornades. I no és com deia el Xavi que al Sevilla Atlético no li marques perquè és la primera jornada. No, és que ja t'has gastat gairebé un quart de la Lliga
sí.
i no dona la sensació que l'equip sigui fiable, no que no pugui jugar bé perquè ha jugat bé, sinó que sigui fiable en alguns moments, i això és el més preocupant, perquè a mi la sensació que parlava ara de l'aspecte psicològic és que el Sabadell, des d'Olot, ha remuntat 4 partits en aquestes dues temporades. Va remuntar al camp de l'Atlético Levante, 1-2, va remuntar...
Segona jornada de Lliga.
Sí, va remuntar amb l'Orihuela, aquell partit del febrer, que el Sabadell, de fet, s'ho mereixia, però va remuntar amb l'Orihuela, va remuntar la final del play-off i l'any passat, en 42 jornades, remunta només a Cartagonova. Aquest any no ha remuntat cap partit encara i és la sensació que es porta veient des de fa temps que quan el Sabadell encaixa un gol té un pla que si surt bé, perfecte, però com encaixi el gol s'enfonsa. Li va passar a Tarragona, també és normal, després insistir tant, te'n portes aquest cop, però és una cosa que li porta temps passant i que aquesta és la sensació, crec, que no sé si és culpa d'Hidalgo, de qui és culpa, però que l'equip té un pla que si surt bé, perfecte. Si surt malament, t'enfonses.
Per cert, ara estava veient el resum, abans que se m'oblidi. El tema Aleix Coch, que ahir per moments semblava que fossin problemes al genoll, res d'això. Per sort, per desgràcia, i Aleix Coch es lleva indisposat. Força per jugar al partit, però aquests problemes, aquesta indisposició estomacal fa que en un moment del partit, doncs hagi de demanar el canvi. Es posava aquella mà, es posava la posició de posar-se les mans al genoll i per un moment, per una acció aïllada, doncs pensàvem que havia estat alguna cosa de genoll, però no. Després ens comentava després del partit que havia estat una indisposició i per tant, aquí sí que ve la bona notícia, respirem, Aleix Coch jugarà contra l'UCAM Múrcia i per sort es va quedant en aquest ensurt, simplement per deixar-ho clar, perquè ho vam dir ahir durant la Transmi i es tractava d'això. Més comentaris que tenia per aquí de fa una estoneta que els volia llegir. Per exemple, el Sergi deia, crec que l'única solució per aturar el nerviosisme de tothom és que assumim tots plegats que l'objectiu és la permanència. Ni l'entrenador ni aquesta plantilla dona per aspirar l'objectiu real. És trist, però és la realitat. També per aquí l'Arnau ens deia que no crec que Hidalgo tingui la culpa que la pilota no entri o els jugadors no tinguin l'actitud adequada en un partit com el d'ahir. la solució més fàcil és la de carregar-se l'entrenador, però creieu que hi ha actualment un entrenador de la seva talla? Jo ho dubto seriosament. S'ha de respectar aquesta samarreta, ja sabem com acaba el Sabadell un vestuari, quan el Sabadell un vestuari, perdó, decideix qui ha de ser la figura de l'entrenador. Més comentaris que hi havia per aquí, que tenim un munt d'acumulats. El Farqui diu, no sé si els jugadors deixen la vida, però les pilotes segur. Coi, quins regals es van fer. És un altre dels mals del partit d'ahir. Vull dir, la pèrdua de Xavi Boniquet, aquí, per exemple, també, aquí crec que era l'Héctor, que deia que està molt fluix. La pèrdua en el 2-0, el doble regal que fa Jacobo en el 3-0, sí, fins i tot clar. La errada de marca de Morgado en aquest 3-0, que és en fora de joc, sí, però és que ve precedit d'una cadena de regals que és per fer-se la mirar.
Sí, quan vaig veure el primer gol és una falta d'atenció perquè físicament en el salt el guanya i bé, es pot entrenar més o menys, però bueno, es pot passar. Però és que el segon gol és guanyar l'esquena molt fàcilment. Una passada em sembla que és des de la banda dreta.
Li guanya l'esquena al 2-0.
El 2-0.
Entre Morgado i Dani Sánchez.
Morgado, sí, exacte, sí. Guanya l'esquena. I el tercer és un despropòsit rere despropòsit. És a dir, quan la pilota va al pal, em sembla que que està cobrint per davant del jugador. Donant l'esquena a la porteria. És un despropòsit. Jo crec que ja el 3-0 ja és de bé per com ha anat el partit i ja baixant els braços en el sentit defensiu i bueno. Llavors bé, jo crec que en aquest sentit sí que es pot millorar molt més en estil defensiu. Vam començar espectacular a nivell defensiu i sembla que cada ocasió sigui el ui, no? I bé, no sé què en penseu a nivell defensiu, però jo crec que l'equip el gol ja ho sabíem, que ens falla des de fa més de 2 anys, però és que defensivament hem donat un baixón espectacular. No li trobo el perquè ha vingut defenses de categoria, amb defenses que, bueno, que venen fins i tot d'equips de segona, de no ho sé.
Sí, és una sensació estranya. A vegades a mi m'ha passat veient el Sabadell que veus que t'apropes a l'àrea rival i dius no passarà res, o centrada i que sigui el que Déu vulgui. I que quan s'apropen els rivals a la teva porteria t'entra la por i dius a veure què passarà. Sí. Però és que sí que és veritat que ahir César Morgado, juntament amb el dia del Barça B, queda assenyalat per errades defensives, que un central que ve d'estar a la defensa menys golejada de la categoria i de quedar-se re de pujar contra la Morevieta no hauria de fer. I que sí que és veritat que, per exemple, veus altres jugadors com Guillem Molina, havia estat bé, ahir no fa un mal partit perquè no li entra re pel seu cantó. Però clar, el Sabell encaixa 2 gols a pilota aturada, el segon és el que dieu, és que t'entra Muguruza
el tercer. Sí, però segon, em refereixo igual. Que el segon de servir de cantonada, el problema d'aquí del segon és que és calcat al primer. Vull dir, al final és una perllongació. Si te l'han fet una vegada, no te la poden fer 2 vegades.
Sí, i aquí no és qüestió... El problema, és el que deia al principi, és que no és qüestió que el Balears et tingui molt estudiat, que Jordi Roger és veritat que estava el dia del San Luqueño i pot anar amb 1000 apunts a la llibreta. És que el Balears li val amb 2 centrades de servei de cantonada, una pèrdua, un regal a Armando Sechoua perquè Vinicius tanque creuada marqui, i té una quarta ocasió, que és el xut creuat de Manel Martínez, i tampoc és que no és això que dèiem abans del partit amb el Leganés de l'any passat, o fins i tot amb l'Sporting, que et passaven per sobre durant un tram del partit. No, és que el Balears, sense esforçar-se molt, et marca 3 gols, i no és per mèrit seu, sinó per demèrit teu, en la majoria d'ocasions. I això és el preocupant perquè no s'havia vist fins ara, és veritat que el dia del Barça ve Bades, però no s'havia vist tan clarament i amb aquesta actitud de que Antoni Hidalgo al descans canvia 4 perquè ja havia canviat un altre, però si hagués sigut per ell, potser hagués canviat els 11 jugadors de sobre la gespa per un missatge i perquè l'equip no estava rendint com tocava en una plantilla com aquesta.
Això és un risc, el que va fer al descans, enorme, vull dir, evidentment deixes... Crec que canvies els de dalt perquè has de canviar els de dalt, Però ell ho deia, que ens agafem a la frase aquella de Toixa, que si pogués canviar els mateixos 11, doncs canviaria els 11, no? Jo crec que més que deixar assenyalats aquells 4 en concret, deixar assenyalats els 11, que comencen. Sí. Al final, el fet de quedar-te sense canvis al minut 46, amb el risc d'una lesió, una expulsió del porter, qualsevol cosa és indicatiu,
Per això apel·lo a l'aspecte psicològic una altra vegada. És desesperació, és no sé, és com que vol donar-li la volta en un moment donat i després que digui ara començo a veure coses que em donen esperances per ara, no? No ho sé, no ho sé. És com que guanyem terreny, fem un pas endavant, vuit enrere. I per això deia jo que la meva solució era canviar d'entrenador, però clar, no sé.
Bé, aviam, per aquí també tinc alguns comentaris que ens estaven arribant des de feia una estona. Avui se m'acumula la feina. El Santi deia: cada cop hi ha menys marge de maniobra per tot. Els pròxims tres partits ens marcaran respecte a Hidalgo i en quina lliga acabarem jugant. Després us pregunto si el crèdit són tres partits o potser menys en la situació en la que estem, aquí ho deixo. Evidentment hi ha nervis, perquè una situació, tot i que la reunió d'ahir estigués planificada, doncs just després del partit indica que alguna cosa no acaba de rutllar. El Toni diu: es pot perdre de moltes maneres, però almenys que sigui lluitant i pressionant. Aquí, havia perdut un moment. Aquí estic amb Hidalgo. Diu: tinc por que li facin el llit diumenge. Alguns comentaris per aquí. Soprano deia: és difícil dar tanta pena, Hidalgo fuera i Calzada fuera. El Marc: la mala presa de decisions el passat mercat d'hivern ens ha portat a aquesta situació, no hi ha ni dimissions ni cesses. L'Héctor: hem fet dos partits bons de nou, Algeciras, Sevilla, Linense no són bons partits, no són bons partits. Ho seran si canvia l'objectiu d'assolir la permanència. El Farqui diu: la segona part diumenge es va veure canvi, però realment no va variar el que és habitual. Els carrilers entrant a àrea, però fent centrades a la desesperada, tenint un màxim un davanter entre 3-4 defenses. Creen una falsa sensació de perill, ja que en aquesta situació és impossible crear una ocasió de gol. El Pau diu: a mi m'agrada Hidalgo i confio en ell, però l'equip té un bloqueig mental enorme i necessita un canvi d'aires. Els comentaris que estem rebent aquí al xat. Jo, simplement per puntualitzar el sistema, crec que, perquè abans també ens preguntaven, pel tema del sistema, ahir es veuen dos sistemes totalment diferenciats, Vull dir, es veu un 4-2-3-1 a la primera meitat i a la segona part Hidalgo, de fet, parlava en roda de premsa d'un 3-4-3. És que arriba un moment que ja se la juga amb Néstor de carriler.
Els últims quart d'hora o els últims minuts.
Bé, des del descans, de fet, el situa Néstor com a carriler. Vull dir, al final... Bé, hi ha alguna cosa que no rutlla, que és evident.
No, hem vist, així com l'any passat no vam veure gaire variació tàctica, només en algun partit puntual fora de casa, aquest any sí que hem vist moltes possibilitats tàctiques, canvis d'equip, menys aquests dos últims que sembla que ho han mantingut, però no acaba de funcionar. I deia abans que hi ha algun partit que hem jugat bé, per mi no hi ha hagut cap partit salvable, bueno, sí, el del Nàstic, però vam perdre, o sigui que al final no compta. Això va, com diu Hidalgo, això va de guanyar.
San Luqueño tampoc? L'inclouries?
És que sí, perquè acabes guanyant, però al final com costa fer un gol? És que no hauríem... És que deia abans al xat deien: s'ha de lluitar, hem de perdre lluitant. Sí, això era l'any passat, però aquest any, a part de lluitar, s'ha de guanyar. És que aquest equip no l'hem fet per lluitar i aviam si lluitem i aviam si esgarrapem punts. No, aquest equip s'ha fet per pujar i tenim una situació històrica per fer-ho a nivell social, a nivell econòmic i a nivell esportiu. I ens estem oblidant d'això. No hem de lluitar. Clar que hem de lluitar, això per suposat, però hem de guanyar. És que és el que s'ha de fer. I això crec que està encara molt lluny, el fet de guanyar. No hi ha... Com deia Hidalgo, ara comencen a agafar. Bueno, ara comencen a agafar. Bueno... No sé si ja serem a temps.
Ja, Agustí.
Sí, perquè és que ara recordava el que deia José Manzanera quan va sortir a parlar, que deia: em centro en que queden 93 punts, ara ja són 87, si no m'equivoco, perquè va ser abans del...
Sí, és cert.
Del partit del San Luqueño, i és el que dèiem del crèdit, que al final, o sigui, d'aquí res et plantes al Nadal, i igual et plantes en mitja taula i a veure com ho aixeques. L'equip té la capacitat per fer-ho, la qualitat. Ahir vam veure el gol de Jacobo, se'n parla poc, però això no t'ho marca un jugador que ve d'haver estat al Baracaldo, per dir alguna cosa. Ho marca un futbolista que té aquesta idea de dir: ho provo i encara se la menjarà. Però sí que és veritat que preocupa aquesta sensació que l'equip és massa feble en moltes situacions, que li costa, com deia el Xavi ara, li costa massa fer un gol. O sigui, el dia del San Luqueño... És increïble, que ho deia el Pedro abans, que no te'n vagis 3, 4, 5, 6-0 a casa, perquè a més el San Luqueño no xuta porteria en tot el partit, li passes per sobre, i el problema és això, que vens de fer un partidàs i de cop i volta tornes al punt de sortida, perquè un partit tan dolent no se li ha vist aquesta temporada al Sabadell, però és que ni a la pretemporada, que està tothom tornant de l'estiu. I ara és el que dèiem, el problema com a tal no és Hidalgo, però clar, la solució, fins quin punt ho pot canviar? Doncs probablement sí, però a mi em recorda una mica el cas de Kiko Ramírez, que anaves als partits fora de casa ja amb la sensació que a veure si queien dos, tres i perdies, i que se'l destitueix el dia del València Mestalla, quan l'equip fa un bon partit, falles un penal, falles de fet...
Gato falla un penal.
I que el pare Emilio, a més, i no... La sensació que no hi havia la capacitat perquè els jugadors s'ho creiessin. En principi els jugadors estan amb Antonio Hidalgo, però un futbolista, o molts futbolistes que venen de segona divisió, que venen de lluitar per pujar, que venen de pedreres de molt nivell, hi haurà algun moment que puguin perdre la confiança. I el problema és que després, si hi ha un canvi i és massa tard, haurà de guanyar-se la confiança a un altre entrenador i això ja no serà tan fàcil. Perquè al final el més perillós del Sabadell no és que no marqui gols o que defensi malament alguns partits, és la dinàmica. Perquè la dinàmica en el futbol ho és tot. I s'han vist equips que, sense ser gran cosa, entren en bona dinàmica i acaben pujant o fent play-offs.
Mira, a mi aquest inici de temporada un cas molt clar és el Sanluqueño.
Per exemple.
És un equip que... Veient el partit del Sabadell i veient resums, tampoc tenim una anàlisi a fons, però penses, com pot estar aquest equip a dalt? Sí, és que al final has d'agafar la bona onada.
Sí, i el Sabadell està aquí. I quan les coses venen maldades, vindran així tota la temporada. I no és qüestió d'esperar actuar o no esperar actuar. Has de decidir ràpid, perquè si no és això. Si... És que d'aquí restem al Nadal, d'aquí 10 sí. jornades estàs al Nadal i a veure què passa.
Mira, diu el Vicenç, deia, fa una bona estona, m'havia guardat aquí el comentari, que si preveiem un mercat d'hivern mogudet, que aquests inversors sembla que estiguin buscant els mals actuals a la plantilla i no a la banqueta. Si cap la possibilitat que aquests inversors, dirigents, estiguin demanant explicacions sobre qui està i qui no està per la feina en aquest equip.
No sé, és que la sensació tampoc és de bastidor trencat, perquè l'altre dia guanyes i veus a Dani Sánchez alegrant-se molt per Moja, a Moja també mostrant-se content, o sigui, no veus un bastidor trencat ja. També és veritat que estigui a la jornada 9-10 trencat seria de rècord, però...
Sí, té un...
Però no veus que la gent no hi confia, o sigui, al final, a diferència d'altres anys, que la plantilla era molt veterana, és gent jove, és gent que, si aquest any torna a rellençar la carrera que estava fent, torna al futbol professional, Jacobo, Moja, Cache i companyia. Llavors ells són els primers interessats, ja no Antonio Hidalgo, ja no els inversors, són els primers interessats en que la pilota entri per guanyar-se un contracte al futbol professional, perquè sí, la primera ref és molt bonica el que vulguis, però a ells dona'ls-hi futbol professional i equips amb seguretat financera. I aquí és veritat el que deia el Xavi, és que estàs en una oportunitat única i que l'única cosa que estigui fallant és la part esportiva, és surrealista, perquè és que tot va bé, la pedrera va bé, les relacions institucionals van bé, els socis van bé, i no funciona... El més difícil i a la vegada el que no depèn de ningú que pugui estar assegut aquí o que pugui estar veient-nos des de casa o que pugui controlar-ho. Només depèn de la gent sobre la gespa i de l'entrenador.
Avui, mira, fèiem un cafè aquí als d'Esports de la ràdio i dèiem, és que és increïble com l'any que tens el que deies tu. Sobretot aquesta relació amb les empreses de Sabadell... En uns nivells que jo no recordava en els últims anys. Que tens una massa social la més gran dels últims anys. El que deies tu, el juvenil A, 5 victòries consecutives a Divisió d'Honor. El filial sembla que també ha trobat una bona fornada per intentar, ni que sigui que aquest salt entre el juvenil i el primer equip no sigui tan exagerat, que no haver de tenir un equip a segona catalana. I no, et falta el més important, evidentment. És el més important de qualsevol club, no ho negarem. Comentaris per aquí, deia, per exemple, l'Héctor, si va fallar l'actitud o si va faltar actitud, és cosa d'Hidalgo, ell ha de motivar els jugadors, no només ha de dir qui juga i com juga. El Marc diu, per pressupost, massa social i jugadors no hi ha excuses, si no funcionen, algú ha d'assumir responsabilitats. El Pau diu que la plantilla per noms és brutal, però hi ha jugadors que no estan donant el nivell. Diu, personalitza també en el nom d'Òscar Rubio, diu que sembla un jugador retirat, que tots els extrems li acaben guanyant la torrada, diu, en aquest cas. El capítol de... Ni que sigui els fitxatges, sí que també mereix un tema a part, eh? És que no està... Ara mateix no hi ha... No s'està tocant la tecla amb pràcticament res.
I, per exemple, el nom d'Òscar Rubio és que és sorprenent perquè l'any passat juga tota la segona volta completa, no el canvia en cap partit, i juga a un nivell de pensar, no? És que si es vol quedar a segona divisió, és veritat que té 37 per 38, però que s'hi quedi perquè el nivell l'ha donat. I és veritat que se li estan veient molts problemes. Xavi Boniquet el mateix, la temporada passada no era un futbolista de dir... No era com Antonio Romero, que va jugar un partit o tres partits comptats. Jugava bastant, s'alternava a Madrid Cuevas i a Munda Barrena, i tenia partits que deies, és que se li veuen coses de futbolista de categoria superior. El que sí tinc jo clar del mig del camp del Sabadell és que falta el perfil que hi ha hagut sempre del jugador més defensiu. Àngel Martínez, Munda Barrena, Facu quan va jugar al principi, perquè ara tens a Uza, que el dia de la presentació diu a mi m'agrada jugar la zona de 3-4.
És un box-to-box.
Boniquet, que ha jugat tota la seva carrera pràcticament més avançat. No ha jugat en un doble pivot o no ha jugat com a migcampista més endarrerit. I és veritat que són dos futbolistes que no estan en la seva posició idònia, i això ho està notant el Sabadell. L'altre dia Boniquet pateix molt, però a segona divisió, quan li tocaven aquestes tasques, també patia. I això sí que potser sí que és més cosa de l'entrenador, però també és veritat que el rendiment que donen aquestes peces, que l'any passat deies que te'ls podies quedar a segona divisió, és que no és normal. I no és, ja entrem aquí en que no és de l'entrenador, ni del director esportiu, ni del president. És una cosa potser mental, és un bloqueig mental, i que hi ha gent, estic segur que encara està paint el descens de categoria, perquè a més la situació traumàtica d'aquell descens no és com l'Albacete, que a quatre jornades ja havia tancat el Chiringuito, o el Castellón, que... A quatre jornades porta Sergi Escobar a veure si hi ha el miracle i si no anar fent el projecte, perquè era la idea aquella de fer el projecte del Castellón. I al Sabadell li està costant molt aterrar, perquè la condició del descens ha sigut molt traumàtica.
Diu l'Arnau que al principi de temporada pensava que era un tema mental, però ara comença a tenir seriosos dubtes. Diu que l'actitud d'alguns jugadors, pels qui s'ha apostat molt fort, tant econòmicament com esportivament, no està sent la que s'esperava d'ells, per qualitat. Una institució com el Sabadell no pot permetre's aquesta situació. Confio en que la plana major no es deixi influenciar per aquesta situació. La figura d'Hidalgo és capital pel projecte. Hi ha opinions, evidentment, per tots els gustos. El que sí que és clar, que està clar que serà una setmana de... Bé, ja han estat uns dies fins i tot de reunions, i les reunions es produeixen a tots els nivells. Vull dir, que aquí, evidentment, el que dèiem abans, no? La figura, la corda per on es trenca la corda sempre és la figura de l'entrenador, però en aquest cas també es busquen més responsabilitats, es busca saber què està fallant en tot aquest engranatge.
És que és això, assenyalar algú directament, assenyalem a l'entrenador, jo ja estic d'acord, jo personalment estic d'acord, però crec que no només és l'única responsabilitat. És que, no ho sé, no vull ser mal pensat en aquest sentit, però no sabem el que va demanar Hidalgo a Manza, el que Manza li va voler portar i el que realment s'ha fitxat, no? No sabem per què han arribat tan tard molts fitxatges, no sabem per què s'ha confeccionat la plantilla tan tard. Sí, van dir, no, és que les oportunitats arriben al final. Bueno, sí, això en un mercadillo sí, però estem parlant de futbol professional. Bueno, semiprofessional, però enfocat a professional. Aleshores, és això a mi el que em fa dubtar, el fet de que les plantilles durant 2 anys s'han tancat tard i sobretot el mercat d'hivern que ens va negar la permanència, per mi, en aquest sentit.
Jo no sé si hi haurà molts canvis o no. Al final, el mercat d'hivern, que abans ens ho preguntaven, perquè al final això és un tema també de calés, és un tema de fitxes disponibles, que no en tens cap. Exacte. Vull dir, al final... Sempre és més difícil fer un gir radical a una plantilla, no? A un mercat d'hivern.
No crec que...
Alguna permuta sí que es pot fer, sempre ha passat, però no sé. Aquí ho desconec, encara estem a un parell de mesos perquè arribi el mercat d'hivern. Diu el Marc que tant de bo surti algú reconeixent errors i deixar de justificar-ho tot. I per aquí comentaven també el cas de Boniquet, d'aquest nivell a l'inici de Lliga és realment qui surt doncs retratat el 2-0 perdent aquesta pilota. Em centro breument en l'UQAM, no tant com a rival, que insisteixo, el dijous l'Agustí Bernat ens el presentarà a l'Hotel Suís, però ho deia al principi i amb això gairebé lliguem, fem el cercle sencer. No s'ha volgut parlar públicament i no s'ha dit en cap moment que el partit del diumenge sigui un ultimàtum cap a la figura de l'entrenador, cap a la figura d'Antoni Hidalgo, però vosaltres creieu que pot ser així? Evidentment, i llenço jo aquí la primera pedra, un mal resultat convida a pensar en solucions dràstiques.
Sí, i la sensació... Ara mateix, o sigui, per mi crec que només valdria guanyar, però perquè si perds i dius, bueno, és que has donat molt bona imatge, estaràs en el discurs de les últimes setmanes en alguns partits. I si empates, si dones bona imatge, el mateix, és que només et val guanyar. I encara que sigui 0-1, gol al minut 90 en pròpia porteria, en el primer xut, que de fet no era un xut, sinó una pilota que allà morta. I ara mateix és aquesta sensació que Antoni Hidalgo, òbviament, està en el punt de mira, però perquè si alguna cosa no funciona, el més fàcil de canviar és l'entrenador, perquè ni pots fer fora 25 jugadors, ni pots canviar una directiva, ni el director esportiu canviarà el qui saluda dia a dia l'entrenament als jugadors. I, per tant, està clar que l'equip només li val guanyar. Un empat amb bona imatge, potser. Crec que una derrota sí que seria mortal, però perquè encara que juguis molt bé, ja anímicament podria destrossar l'equip un altre partit de bon joc i poca recompensa.
Jo no ho sé. La veritat que no sé què pensar, perquè a mi em sorprèn molt... Bé, els que en el futbol em sorprèn molt que un entrenador que porta aquesta dinàmica encara sigui entrenador del centre d'esports. No sé, la pregunta és, creieu que Hidalgo segueix per raons tècniques, tàctiques, professionals, o segueix lligat per una qüestió sentimental?
Jo entenc que és la primera. Vull entendre que és la primera.
Però no crec que costa molt fer-lo fora per aquesta raó sentimental? No creu que aquest hàndicap...
Que afegeix un plus, és evident.
Que és un plus important. A mi m'agradaria que Hidalgo seguís i que tot anés bé i que sigués sent el nostre líder i... però és que ho veig difícil i no sé, no sé què pensar. Jo suposo que tot el que no sigui sumar els 3 punts és ja una destitució, però no sé què dir. A mi em té descentrat aquesta situació, la veritat. Amb aquesta dinàmica, no ho sé, és el que deia l'Agustí abans, amb un empat no serveix, una derrota molt menys. Així que tot el que no siguin els 3 punts, imagino que acabarà amb destitució.
Felicitats, per cert, del Sergi Garcés, que ha estat atent aquí a les vostres opinions i diu que doncs, podem tenir opinions doncs, al marge, però que felicitats a tots dos.
Gràcies.
I ha estat una molt bona tertúlia avui, la veritat. Res, ho anirem deixant aquí. Veurem si és un carreró sense sortida ja, si es pot fer un gir d'última hora de 180 graus. El que està clar és que dinàmica perillosa al centre d'esports Sabadell i setmana clau, setmana de reunions. Veurem doncs, quines decisions es podrien prendre o no en funció d'un resultat o un altre en el duel de diumenge a les 5 contra el Camp Murcia. Xavi, Agustí, un plaer, la veritat.
Adéu, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Un plaer també tenir el Roger Benet al control de so ben despert avui. I res més, nosaltres ho deixem aquí. Aquest programa el podreu recuperar al canal de YouTube de Ràdio Sabadell, també el dimecres al web www.radiosabadell.fm. Demà, l'Hotel Suís amb l'Adrià Arroyo. Una forta abraçada, adeu-siau.